Bona nit, ara mateix passen 3 minuts i mig de les 9. Afecta la crisi econòmica els hàbits de compra dels consumidors? Comprem menys? Ens estalviem comprar productes superflus a l'hora de dinar, per exemple? La resposta a aquestes i altres preguntes les trobem en un informe elaborat per l'Escola Superior de Comerç de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui parlem amb Albert Vinyals, professor de psicologia d'aquest centre. Benvinguts al 2+1. Comencem.
Dos més un, amb Victòria Vilaplana.
Senyor Vinyals, professor de Psicologia de l'Escola Superior de Comerç i Distribució de la UAB sobre els hàbits de consum a Catalunya, molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bona nit.
La crisi m'imagino que afecta també els hàbits de compra dels consumidors. M'agradaria, arran d'aquest estudi que han fet, que em comentés quins són els principals canvis que vostès han observat arran d'aquest estudi.
Bé, abans de res volia puntualitzar que l'informe que havíem fet nosaltres en realitat es tractava d'una comparativa entre com es consumia 50 anys enrere i l'actualitat. Uh-huh. El que ens ha passat és que al començar a mirar les dades de l'actualitat trobaven que realment en els dos últims anys començaven a canviar moltes dades i arrel d'aquí han sortit algunes de les conclusions que són aquestes les que tractarem en aquest punt. Bé, els canvis aquests que hem estat veient amb aquest últim any, any i mig, tant han sigut com, per exemple, que comprem molt més sovint, que comprem molt menys productes per cada compra, o inclús que gastem molt menys en cada compra. O sigui, són hàbits que es havien anat perdent i ens estan portant cada cop a una compra més racional i més planificada.
Mm-hmm. És a dir, tornem, per exemple, al que es feia sovint i que vèiem sovint, que era fer allò de la llista, per exemple, no? M'imagino, de la compra.
Sí, això és dels canvis més vistosos, poder. Molta gent jove que és un avi que potser pràcticament no havia adoptat mai, doncs està començant a adoptar aquest avi perquè vol que és una manera doncs, de planificar més les seves compres. O sigui, segueixen comprant molts productes similars, el que passa és que ho comprem més racionalment, menys impulsivament. Mm-hmm.
Hi ha compres més petites, per tant, diàries. Quina diferència, però, m'agradaria saber ja, per exemple, en fer una compra setmanal o mensual? És a dir, és una mica contradictori perquè m'imagino que si tu vols comprar els productes necessaris els pots fer un cop al mes, un cop a la setmana... No sé, hi ha algun altre factor aquí, per exemple?
Clar, la diferència... Primer hi ha un factor psicològic, no?, que és l'imaginar-nos que per fer compres on gastem menys, acabarem gastant menys a final de mes, i potser si ets una persona ja que fas compres planificades de normal, doncs poder realment gastaries menys fent una gran compra al mes. Què ens passa? Que aquestes petites compres que fem realment anem a buscar més el que necessitem, uns productes més concrets. Això amb unes dades que ens han passat a la gent de Capravo sortien, vull dir que les compres doncs es havia baixat el volum, tot i això vull dir eren productes més, diríem com productes més bàsics, menys consum superflu.
O de primera necessitat, m'imagino.
O de primera necessitat.
Ens, sí. M'imagino, no sé, em corregeix-me si m'equivoco, però, per exemple, el que seria la llet, o sigui, coses d'aquest tipus, no? M'imagino, aigua...
O sigui, ja us ho he comentat, que no s'han deixat de comprar aquests productes més superflus. Inclús, per exemple, si mirem la llista dels 10 productes més venguts als supermercats Capravo, en concret, que és per qui fèiem l'estudi, em surten que en les 10 primeres posicions hi ha els primers, em sembla que en els 7 i els 10, eren refrescs de cola, o sigui, Coca-Cola, mm-hmm. que no són productes de primera necessitat.
No, també. Evidentment.
Però, bueno, poder, realment, quan els vas a comprar els que necessitaràs per passar aquella setmana o aquell mes. Abans potser anàvem omplint la despensa.
I quins són aquests productes? Ara em fa gràcia conèixer-ho d'aquests 10 primers, per exemple, quins són els més comprats?
És a dir, quins... Clar, amb els 10 primers hem de matitzar que ells ho comptabilitzen per als codis de barres que passen. Uh-huh. Per tant, posem la carn, pot ser un producte bastant vengut, però com que és de diferents distribuïdores, no passaria a formar part entre aquests 10 primers. Però, bueno, igualment, entre els 10 primers, doncs destaca que el primer és el refresc de cola, el segon és la cervesa de marca del distribuïdor i el tercer estava la baguette.
Curiós.
Clar, això, l'estudi que fèiem la comparativa amb l'any 59, era una gran diferència. Quan el 59 menjàvem més llegums, patates, el pa, però el pa era doncs, pa de quilo, pa d'aquests grans. Ara, doncs, és això, baguets, coca-coles, cerveses... La llet desnatada és el quart producte, per exemple. Uh-huh. O sigui, realment és una gran diferència de la nostra manera de consumir.
Doncs sí, sobretot, clar, fer referència a 50 anys enrere. Aquestes petites compres de les quals estem parlant poden revifar o han revifat, de fet, el consum en petits supermercats o comerços... quan dic petits supermercats em refereixo a supermercats a vora de casa, o comerços en detriment, per exemple, de les grans superfícies instal·lades, per exemple, en centres comercials, on ja t'has d'allunyar molt també del teu domicili particular?
Que amb això ja el nostre estudi ja no s'hi centra tant, però sí que és veritat que les dades que hem anat trobant és que la forma més habitual utilitzada per als consumidors a l'hora d'anar a comprar és el supermercat i normalment el que estàvem dient ara, no? El supermercat aquest de proximitat. Mm-hmm. Més que la botiga tradicional és el supermercat. Els grans centres aquests, doncs sí, certa davallada deuen haver notat. És a dir, que no tenim les xifres exactes, però sí que és veritat que el petit supermercat, el de proximitat, el que anem a fer aquesta compra doncs, del que ens falta el dia a dia, és la forma més escollida per als nostres consumidors.
Jo, senyor Vinyals, li volia preguntar precisament el que passa que després de la conversa ja no sé què pot sortir, perquè, clar, deia vostè que no s'han deixat de comprar productes superflus, no? I jo el que li volia preguntar és si hi havia algun tipus de producte que se'n podia haver ressentit més d'aquest canvi en l'hàbit de consum. I, clar, quan fas aquesta pregunta pensa sempre en productes, no direm marques, òbviament, no?, però productes dels quals pots prescindir.
No sé. Ja com els deia avui, l'informe no es basava en centrar-nos exactament en quins productes havien deixat de consumir-se amb la crisi. Era una cosa secundària que havien trobat. Però bueno, el que hem observat és això, que han baixat les compres en general un tant per cent, realment no gaire gran, amb les compres d'alimentació, perquè és una necessitat bàsica. El que sí que hem trobat canvis eren amb la manera de comprar. Però més o menys tots els productes es van mantenint. Inclús, per exemple, hem trobat amb alguns informes doncs, que productes com els coneguts fast food, no? El menjar ràpid, menjar preparat, bé, més que fast food, el menjar preparat, han augmentat les ventes. Hi ha per factors conjunturals de la crisi. Per exemple, molta gent que a l'hora d'anar a treballar al migdia tenia poca estona i podia anar a fer un menú, ara alguns d'ells podeu han substituït doncs, per un menjar preparat.
És que aquesta és una de les altres preguntes que li volia fer, perquè sembla evidentment també que han canviat els hàbits de consum dels que mengem, m'incloc, fora de casa, no? I sembla, doncs, que el tema del restaurant realment ha baixat i sí, realment es consumeix altre tipus de productes. Vostè aposta... Bueno, vostè no, vull dir, els resultats de l'estudi diuen que concretament els precuinats, no?, o el fast food, això, menjar ràpid. Però no és una contradicció amb el fet de que preparar el menjar a casa, per exemple, podria sortir més barat?
Sí, també, per altra banda, han pujat molt els menjars a casa i el portar la fiambrera a la feina, això també ha pujat moltíssim. I suposo tots els nostres oients que estiguin treballant en empreses ho hauran vist molt de cop, no, al migdia, que cada cop hi ha més gent que arriba amb la fiambrera. Si és una contradicció o no, el tema és que els consumidors ens adaptem amb les situacions que ens anem trobant. I amb la crisi ens adaptem, no fem hàbits nous, sinó que a dins del que teníem ho anem adaptant doncs, a la manera d'estalviar una miqueta més amb una nova manera de comportar-nos, de consumir. Uh-huh.
I els restaurants m'imagino que s'hauran ressentit, òbviament, d'aquest canvi a l'hora de dinar, no? D'aquest canvi d'hàbit. M'imagino.
Clar, el que estàvem veient també és això, han baixat els percentatges. No podem donar les xifres exactes, però sí que es va veient, no, el gran nombre de restaurants que es comencen a queixar d'això. Hi ha menys llistes d'espera, la gent hi segueix anant, però hi ha menys llistes d'espera, etc.
Una última pregunta que m'agradaria fer-li, senyor Vinyals. L'informe que han elaborat ha estudiat aquests últims 50 anys de compra al comerç dels consumidors. Realment han canviat moltes coses des d'aleshores. La tipologia de les famílies, per exemple, ha influït també en els hàbits de compra, és a dir, els canvis obvis que hi ha hagut de la família tradicional, les famílies monoparentals, solters...
Que això des de la manera de presentar els productes, el fer productes més fraccionables, amb unitats més individuals, el fet de que abans el ser necessitats més bàsiques simplement es vengués el producte per qüestions de preu i de proximitat i per la relació que podies tenir amb el venedor, ara, en canvi, el producte doncs, ha de tenir tot un valor afegit, des del tema de la salut, el tema de si són productes ecològics, etc. Inclús ja tot el packaging ha canviat moltíssim els tipus de productes i la nostra manera de comprar i per la quantitat de gent que comprem. I realment ha canviat molt, molt els nostres hàbits de consum. I fem un consum molt més hedonista. Tot i la conjuntura econòmica actual, seguim consumint per plaer. Almenys en quant a alimentació, que encara ens ho podem mig permetre. Anem comprant els productes que més ens agraden. Poder no farem la nostra marca habitual i tiraríem cap a marques blanques, però seguim comprant els productes que més ens agraden.
Hi ha coses que no canvien, senyor Vinyals,
no.
Amb els anys. Ha estat un plaer que ens hagi acompanyat aquesta nit al 2+1 de Catalunya Informació, Albert Vinyals. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.